L'Info Migdia, edita i presenta Emili Pacheco.
Salutacions i molt bona tarda. El procés sobre la independència de Catalunya és vist des de fora amb molta admiració. Així ho ha dit l'eurodiputat Ramon Tremosa, que ha presentat a Calella el seu últim llibre, Catalonia Vote, el procés català vist des d'Europa. El llibre és un recull de totes les informacions que ha generat el procés català a la premsa internacional. Tremosa explica que el 2014 van haver-hi 5.000 notícies sobre aquesta qüestió. L'eurodiputat de Convergència Democràtica dedica 70 pàgines a recopilar resums dels diaris més influents del món amb editorials, entrevistes, notícies i totes amb una visió positiva, al contrari de la premsa de Madrid. Ell mateix explica a qui pot servir el seu llibre.
Donar a conèixer a la gent de Catalunya que fora diuen coses molt favorables perquè són demòcrates, no? Home, el llibre penso que explica moltes coses, hi ha molta informació que aquí no es té i que pot ajudar tant per la gent que ja té clar que vol un país independent com també aquella gent que està dubtant i que busca informació per decidir. I doncs hi ha informació, per exemple, els rànquings econòmics que Espanya lidera en negatiu, de com a fora es veu Espanya incapaç de reformar-se en molts àmbits i també en l'àmbit territorial, que és en el fons la part catalana de la crisi global de l'estat espanyol.
El llibre té un capítol sobre el cas d'Escòcia. Tremosa ha participat en molts debats en què s'han comparat els dos processos. Segons ell, els escocesos veuen que a Catalunya s'ha fet una mobilització social transversal, molt creativa, pacífica i cívica. S'ha donat, segons l'eurodiputat, una retroalimentació entre Catalunya i Escòcia.
Perquè la pregunta és per què, si a Catalunya hi ha una demanda molt més alta que a Escòcia per fer un referèndum, perquè les enquestes aquí diuen que tres quartes parts dels catalans, fins i tot gent que votaria que no vol un referèndum vinculant per resoldre aquest tema, com és que Espanya no el dona, no? I això deixa Espanya en una situació de dèficit democràtic gravíssim, perquè, per exemple, la diplomàcia espanyola deia no hi haurà mai una majoria independentista per a Catalunya. Doncs ara hi ha una majoria independentista, jo em trobo amb diplomàtics, amb ambaixadors, amb presidents de grups parlamentaris, amb directors de diaris mundials, que em diuen és que Espanya ens ha explicat durant 3 anys que mai no hi hauria una majoria absoluta i ara hi ha una majoria absoluta independentista.
Hem de dir que Ramon Tremosa ha dit a Ràdio Calella Televisió que des de fa anys les enquestes del CIS, en aquest cas, pronostiquen increments del vot independentista provinent del, segons ell, els joves. Segons ell, els joves i amb estudis aposten per la independència i així ho demostren les tres quartes parts dels votants d'entre 18 i 35 anys. Que ja hagin passat 2 mesos des de les eleccions i encara no hi hagi un govern no és un fet alarmant. Segons Tremosa, a Europa hi ha parlaments en què les negociacions per formar govern s'allarguen mesos. Posa com a exemple Bèlgica, que va estar sense govern 530 dies, un any i mig. Preguntat si el fet que la CUP sigui un partit obertament antipolítiques europees pot perjudicar el procés, ell creu que no.
La força que tenen en molts països europeus els partits anti-euro i anti-Europa, Syriza, a Grècia, a Itàlia, per exemple, el Beppe Grillo i la Lliga Nord, que són anti-euro, tenen el 45% del vot. Portugal, els radicals anti-tots són el 25%, doncs la CUP, tot i que fa un gran resultat, té un 8% del vot. Per tant, dins de tot, es veu, ostres, la Mediterrània, a Catalunya, només els antisistema, que són independentistes però anti-euro, són un 8% només. Per tant, no és vist com una cosa, perquè Syriza doncs, va guanyar amb un 40% les eleccions i ha fet un canvi després, però era un partit que el juliol volia sortir de tot.
La presentació del llibre de Ramon Tremosa va anar a càrrec del periodista calellenc Saúl Gordillo.
facebook.com/radiocalella, twitter@radiocalellatv.
Ja s'ha fet, va ser la setmana passada, finals de la setmana passada, el Consell Municipal de Participació amb l'objectiu de fer balanç del procés participatiu del pressupost municipal 2015. Es van debatre punts a favor i aspectes a millorar, però l'opinió del govern, de l'equip de govern, és que va ser una experiència positiva perquè era oberta a tota la ciutadania. El regidor de Participació, Marc Buch, ha atribuït els errors i aspectes que s'han de corregir a la inexperiència de la ciutat en fer processos d'aquesta mena. Per solucionar-ho, l'Ajuntament intentarà fomentar la cultura participativa entre ciutadans, entitats i forces polítiques. Ens ho explica Oriol Leo.
Un dels primers capítols per transmetre la cultura participativa a Calella es viurà a finals de gener. Es faran tallers de participació oberts a tota la ciutadania a càrrec d'experts en la matèria. El regidor de participació, Marc Buch, ha confirmat que de cara a l'any vinent ja s'ha creat una partida d'inversions que es decidiran en un nou procés participatiu. Encara no estan tancats els detalls de com s'estructurarà el procés, ja que s'estan negociant entre els diferents partits amb representació municipal.
De cara a l'any vinent està previst una partida econòmica per pressupostos participatius de 180.000 euros. És una partida molt oberta per tenir més llibertat d'opcions, diguéssim. I ara, doncs, amb l'equip de govern i tots, com dic, tots els grups polítics del plenari, doncs, estem en converses per intentar, doncs, consensuar quines les millors propostes.
L'objectiu, tant dels tallers oberts com del debat entre formacions polítiques, és que no es repeteixin els errors que s'han comès en aquesta primera experiència a Calella. Un dels aspectes que es va debatre com a punt a millorar va ser la polèmica generada entre persones d'entitats esportives en projectes inclosos en el procés participatiu. L'enrenou va acabar amb la retirada del Team Calella Triathlon i amb picabaralles personals, dels quals l'Ajuntament se'n desvincula. Sí que es farà un reglament de campanya per a futures edicions i evitar que es repeteixi un cas com aquest. Tot i això, l'Ajuntament assumeix la seva part de culpa en tot plegat. Marc Buch.
Sí que és veritat que es va valorar en el Consell aquesta, la retirada del TIN, però en tot cas, doncs, des de l'Ajuntament o des de l'equip de govern assumint, doncs, aquesta part d'error de no saber explicar prou ben al ciutadà que el que s'estaven votant allà eren projectes municipals per equipaments municipals, és a dir, que no eren equipaments exclusius per cap entitat, sinó que eren equipaments que l'Ajuntament havia fet el procés participatiu a partir de les propostes de les entitats esportives, però que en cap moment estava vinculat, doncs, amb una entitat esportiva. Crec que aquí, doncs, igual no ho vam deixar prou clar, i per això, doncs, el moment en què el Team Calella va decidir que ells no continuaven fent campanya a favor del projecte de remodelació de l'escorxador, des de l'Ajuntament no es va retirar la proposta aquesta, perquè en tot cas era municipal, no estava vinculada a la seva entitat.
El Team Calella va estar representat al Consell de Participació, que és obert a totes les entitats de la ciutat. Pel que fa a l'estat d'execució de les propostes guanyadores, Marc Buch ha confirmat que les obres de millora a l'enllumenat de la piscina i el remarcatge de les pistes i un equip de megafonia al pavelló municipal ja estan en fase de licitació. Per a la remodelació de la plaça Vicenç Ferrer, tot just s'està acabant de redactar el projecte executiu i es trigarà un temps més a poder licitar les obres. Totes les obres, però, es duran a terme durant el 2016.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Francesc Subirana, més conegut com a Subi, ha estat escollit per unanimitat com a nou cap de colla dels Geganters i Grallers de Calella. El seu mandat serà de 2 anys, prorrogable fins a 5. Just després de ser escollit com a nou cap de colla, Subirana ja ha posat sobre la taula un projecte, fer una trobada de gegantons.
El meu projecte és fer una trobada de gegantons, perquè els nostres canalla que tenim, que no sé, el dia en Ciutat Gegantera es van col·laborar molt amb nosaltres, amb els nostres gegantons representants de Catalunya, llavors que jo opino que hem de fer una trobada de gegantons per ells i que ells hi participin, i evidentment tota la canalla de la ciutat de Calella. Que heu d'entendre que Calella admira molt els nostres gegants i també les escoles de Calella, principalment el P4, per les diades de prop de la Festa Major de la Minerva, ens venen a visitar el local. Llavors, això és molt interessant per la ciutat.
Francesc Subirana ha explicat que ara miraran calendari per poder tirar endavant aquesta trobada de gegantons. I la segona proposta que ara vol fer arribar també a l'Ajuntament de Calella com a nou cap de colla dels Geganters i Grallers és que els gegants Quirze i Minerva estiguin exposats de manera permanent a l'espai marcat, això sí, protegits amb unes urnes. Aquesta setmana es farà, en aquest cas, el traspàs de poders entre els membres de la Junta sortint i l'entrant. Subiran a detallar quines persones l'acompanyen a la Junta que ell presideix.
La sota cap de colla serà la Mercè Montserrat, la secretària serà la senyora Sara Benegas, la tresoria serà en Juli Murillo, el vocal la senyora Raquel Noguer i la vocal Jaume Rossell i l'altra vocal la Susana Martí. Aquests seran els meus membres que m'acompanyaran aquests 2 anys de mandat en la colla de geganters.
L'acte més immediat que té la colla de geganters i grallers és pel diumenge 13 de desembre amb motiu de la Marató de TV3, quan es farà una cercavila des del Mercat Municipal fins a la plaça Catalunya.
Com a cap de colla és que el dia 13, que és el dia de la Marató, ja participem a fer una cercavila fins a la Pasca de Catalunya. Des del Mercat Municipal farem l'inici a 11:45, pel carrer Església, a Sant Joan, Església, Cervantes, a la Pasca de Catalunya, amb els gegants, mastegamosques i els capgros.
Francesc Subirana, que substitueix en el càrrec Marbuc, fa 15 anys que pertany a la colla de geganters i grallers, molts dels quals també ha estat membre de la Junta. També va ser president de la Penya Solera Barcelonista. I la DF de l'Alt Maresme ha estat reconeguda en la 19a edició dels Premis a la Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, que es va atorgar aquest dissabte a Porreig. L'associació ha presentat el projecte DF a les escoles a la convocatòria del Premi Jordi Peix i Massip en l'àmbit de la sensibilització de la societat. Des de Palafolls ens ho explica Jordi Pratsavalls.
Les agrupacions de defensa forestals, les ADF del Montseny, Ponent i l'Alt Maresme, han obtingut els Premis de Prevenció d'Incendis Forestals que cada any convoca la Diputació de Barcelona i que aquest dissabte s'han lliurat per la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, en una festa que ha plegat unes 500 persones al pavelló d'esports de Puig-reig, al Berguedà. En aquesta edició, un total de 18 ADFs del territori de Barcelona optaven a un dels dos premis. Finalment, però, el Premi Jordi Peix i Massip a la millor organització ha correspost a l'ADF de l'Alt Maresme, formada pels municipis de Calella, Pineda de Mar, Santa Susana, Malgrat i Palafolls. El premi per l'ADF de l'Alt Maresme és per al treball que s'ha fet enguany d'apropar als escolars la feina de prevenció d'incendis en un programa pilot desenvolupat a l'Escola Pia de Calella. Ho ha explicat el president d'aquesta ADF, el palafollenc Joan Aldrofeu.
Ells van fer un treball d'anar a explicar a les escoles la feina que fan dels voluntaris i el que es fa a les ADFs, i llavors cada any la Diputació dona uns premis i van creure oportú de presentar-se en el premi, que el premi es diu Jordi Peix i Massip, i han guanyat. O sigui, van considerar el jurat de que la seva tasca d'informació i tot valia... hi ha diversos tipus de premis i que els corresponia un premi, no? I llavors donar el premi a l'activitat de prevenció i primera intervenció de les ADFs.
Arran del premi, el Drofeu espera poder portar aquest programa a altres centres educatius.
El nou tram Govern de la Riera d'Arenys de Mar serà aquest any l'indret de la vila on més visible es farà l'ambientació de Nadal. És aquí on el 4 de desembre a la tarda es donarà el tret de sortida a la campanya de Nadal amb un gran acte institucional que comprendrà des de la inauguració de la pista de patinatge sobre gel a l'encesa dels llums de Nadal, passant per una cantada de Nadales, una xocolatada popular, la posada en marxa de les atraccions de la Ubica i una gran varietat de food trucks. El govern català, a través de l'empresa pública Infraestructures.cat, ha adjudicat les obres de reforma de l'antiga fàbrica mataronina de Can Fàbregas, on s'hi ha d'ubicar l'escola Angeleta Ferrer, un centre de dues línies que ara funciona de manera provisional a les instal·lacions de la Torre Llauder després que una inspecció municipal va detectar greus deficiències estructurals a l'edifici de la plaça de Cuba. Tiana és el poble superreciclador de Catalunya, un exemple a seguir pel conjunt del país, com ho demostra el fet que separa selectivament el 86,36% dels residus, el percentatge més alt de tot Catalunya. Els seus veïns i veïnes, batejats amb aquest sobrenom, són els protagonistes de la darrera campanya que impulsa la Generalitat pel foment de la recollida selectiva que porta per lema Perquè Reciclem i que disposa d'un portal amb el mateix nom. Està centrada a explicar els motius per reciclar o els avantatges que comporta. La campanya durarà fins al 20 de desembre i està conduïda per l'actor Quim Masferrer. Tornem a Calella per dir-vos que la biblioteca ha presentat un nou article de divulgació de la col·lecció local fruit del treball d'investigació del personal d'aquesta entitat. En aquesta ocasió es tracta d'un esbós biogràfic de Tomàs Jané, encapçalat per una carta escrita a Nova York l'any 1824. Ens amplia la informació Oriol Leo.
Tomàs Jané i Boïgues va ser un cavallenc dels que avui anomenaríem un emprenedor, i la seva carta explica moltes qüestions històriques, polítiques i socials del moment. Escoltem a la directora de la Biblioteca de Can Salvador de la plaça, Dolors Llevall.
Vam trobar per casualitat aquesta carta i vam començar una investigació que va ser molt interessant i increïble, perquè a partir d'aquesta carta del calellenc Tomàs Jané, que escriu des de Nova York, hem trobat informació de la seva vida, una vida increïble i molt atzarosa.
Tomàs Jané va anar a fer les Amèriques de ben jove i va ser diputat de la Cuba colonial. La seva vida ha transcorregut durant els anys de la invasió napoleònica, la Constitució del 1812 i la restauració borbònica absolutista. Això el va obligar a exiliar-se als Estats Units i des de Washington, Filadèlfia i la Nova York de principis del segle XIX va escriure a la seva família. Aquestes cartes, personals i alhora àmpliament descriptives, són una crònica excel·lent de l'època i del naixement de ciutats importants americanes. Dolors Llevall ha comentat els episodis més remarcables de la vida de Tomàs Jané, que va morir als 48 anys d'edat.
Ell va haver de fugir a Nova York, tot i que era diputat per Cuba, perquè va votar en el Congrés, junt amb altres diputats, la destitució per incapacitat del monarca espanyol. I llavors, quan va ser restituït l'absolutisme, tots els que havien votat en contra del rei Ferran VII varen ser perseguits. Llavors, Tomàs Jané, que en aquella època es trobava a Cádiz, va aconseguir fugir i embarcar-se cap a Nova York. I no va ser fins al cap, quan hi va haver l'amnistia per la reina regent, que no va poder tornar a Cuba, no?
La directora de Can Salvador de la plaça ha explicat que aquest cavallenc va tenir temps de realitzar diverses obres importants i pioneres per a la història del món modern.
Va ser qui va crear la primera escola pública a Matanzas, el poble on tenia el negoci. També va ser qui va crear la primera biblioteca pública de Matanzas l'any 1835. O sigui que era un home avançat al temps.
La Biblioteca de Calella vol agrair la generositat d'un familiar que ha permès tenir accés al contingut d'aquestes cartes. La podreu veure publicada a bibliocalella.blogspot.com.
Fem un cop d'ull als principals resultats esportius d'aquest cap de setmana en tenis taula. El gran partit de Sofia Joanzang i Gabriela Feher fa que el Suris Calella guanyi 4-1 al líder de la superdivisió, l'Arteal, que ara hi creu, perquè també hem de parlar en aquest cas de la doble derrota per 5-1 dels nois del Termotur Calella Terres Gallegues contra l'Oroso i el Vincios. Aquesta setmana, que hi ha aturada en totes les lligues, Sofia Joanzang participa al campionat del món júnior que juga a França des d'avui i fins al dia 6 de desembre, és a dir, durant tota aquesta setmana. Joanzang ha aconseguit la classificació directa pel rànquing i serà la segona participació en un mundial júnior. En bàsquet, el Club Bàsquet Calella, Fundació Miquel Valls, només ha fet 34 punts i ha estat apallissat pel Cabrils per un contundent 69-34. En handbol, la Unió Esportiva Handbol Calella ha perdut a la pista del líder al Terrassa per 33-27. Com a dada curiosa, a falta de 15 minuts anaven per davant del marcador i un parcial de 13-5 els condemnava finalment a la derrota. I tanquem el repàs amb el futbol. Empat a un dels nois del Club Futbol Calella a 1, empat a 1 a Pineda i victòria de l'Aquahotel 5-1 amb l'Argentona. Aquests dos resultats fan que els dos equips juvenils calellencs empatin amb 17 punts. Recordeu que aquests i altres resultats, com sempre, ampliats, comentats i analitzats al programa La Banqueta a partir de 8:45 en rigorós directe a través de Ràdio Calella, el 107.9 de la FM, a través d'internet a radiocalella.cat i a través de la televisió a callellatv.cat. I ara, petita pausa i de seguida arriba la previsió del temps amb Joaquim Serra.
El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme patrocina aquest espai. Veniu a gaudir del simulador 4D i de la visita guiada. Consulteu unvolalresidus.com o truqueu al 93 741 1030.
Bon dia, comencem una nova setmana. De fet, avui finalitza el mes de novembre amb un temps molt estable, amb ambient assolellat i amb unes temperatures que van pujant. Avui les màximes esperem que s'enfilin cap als 16, puntualment fregant els 17 graus, després que ahir quedessin al voltant dels 14-15 graus a prop de la costa i cap a l'interior de la comarca en zones altes al voltant dels 10-12 graus, com és el cas del Montnegre. D'entrada, per tant, temps que ha de continuar molt estable, ni a curt ni a mitjà termini. No es veu amb possibilitat de precipitacions, almenys de precipitacions assecables, i per tant continuarem amb aquest dèficit, amb aquesta manca de pluges, que realment és força destacable, no només aquí al Maresme, sinó també a la resta de Catalunya, tot i que varen tenir nevades aquesta setmana passada en punts del Pirineu, però en general la sequera és força marcada. En conjunt s'espera, per tant, un temps tranquil, amb vents fluixos, situació marítima tranquil·la, com correspon a una situació anticiclònica, i amb aquestes temperatures doncs, força contrastades entre la nit freda i el dia força més suau. De cara a demà, res no de variar, i per tant s'ha de mantenir el temps estable i el domini del sol a tota la comarca. Amb vents novament molt febles, que ho faran de component sud a sud-oest de cara al migdia i la tarda, i amb una situació marítima doncs, també tranquil·la. Les temperatures doncs, semblants a les d'avui, tant les màximes com les mínimes. De cara a demà passat, apareixen algunes teranyines de núvols prims, però en tot cas seran núvols alts i, per tant, tampoc esperem precipitacions. Les temperatures, sense grans canvis, poden pujar una miqueta a les mínimes, però poca cosa, i en conjunt, tranquil·litat pel que fa als vents i l'estat de la mar a tota la costa maresmenca, amb vents fluixos, variables al matí, girant cap a sud-sud-oest de cara a la tarda i situació marítima dominada per la mar rixada, marees de marjol poc importants.
Marxem. A partir d'ara la informació, com sempre, continua els butlletins horaris de Ràdio Calella. El primer a les 2 de la tarda i a les 8 una nova edició de l'Infovespre a càrrec de Dolors Lieuri. També podeu estar informats a radiocalella.cat, a calellatv.cat i perfils de Facebook i Twitter de Ràdio Calella Televisió. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.